Amb moltes ganes entomem la secció cinematogràfica que ens acosta cada divendres quinzenalment al Freddy Contreras. Ben tornat.
Què tal? Bon dia.
Escolta, estem estrenant estiu i és un moment en què punxa una mica el cinema, la qualitat, sí que hi ha estrenes familiars, però no ens podem pas queixar, déu-n'hi-do. I em deies que has fet un cop d'ull a la setmana vinent i també estàs prou content.
Sí, 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 perquè... Bueno, perquè, clar, vosaltres no ho sabeu, no? Però jo quan vaig començar la secció una altra vegada amb la Sílvia li vaig dir, ostres, Sílvia, és que a vegades, com que haig de venir quinzenalment, no?, cada dues setmanes, dic, ostres, és que a vegades hi ha setmanes que el cine no m'acompanya, no? Que
confessions, les... confessions davant de micro, sí que m'ho vas dir, sí.
Ara, sempre aneu al cine, eh? I que sempre hi haurà algun estreno per algú. Això sempre, no? Però, almenys a mi, pel meu gust, pensava que poder no... Les pel·lícules que em tocaven no
que
eren tan sucoses, no?
Que t'havien tocat setmanes dolentes, vaja.
Sí, però crec que sóc una mica dramàtic i que no era del tot així.
I ara, descobrireu d'aquí una estoneta quan anem a tafanejar la cartellera que hi ha molt bones pel·lis per gaudir, però comencem parlant de taquilla. Bones notícies.
Sí, bé, jo com a científic sabeu que m'agrada portar números i com a friqui doncs, del cine encara més, no? Llavors, què passa? Portem un any molt fluix, no? Vam tenir Dune al març, no?, que va fer, sí que va fer més taquilla, vam arribar als 700 milions a nivell mundial, però cap pel·lícula fins ara havia arribat als 1.000 milions, no?, a la taquilla mundial. I clar, això era una mica preocupant, no?, perquè sempre teníem les estrenes de Marvel que acostumaven a donar-nos bons números de taquilla, teníem alguna bomba, no?, com l'any passat, literalment vam tenir Oppenheimer o vam tenir Barbie, no?, que ens van acompanyar. I clar, aquest any no passava, estàvem preocupats, no?, fins que ve Pixar. Pixar portava molts mals anys, amb estrenes directament a la plataforma de Disney, de streaming, punxant l'any passat o fa dos anys amb Lightyear, amb polèmiques, no?, si el petó entre dues dones havia afectat a la taquilla o no, i ve aquest any, ens porta Inside Out 2, aquesta, la seqüela d'aquesta gran pel·lícula que em sembla que ve 9 anys més tard que l'original i que ja portem 1.100 milions, per tant...
I ho peta.
Ho està petant.
I tothom està encantat amb la pel·lícula.
S'ha d'anar a veure, eh? Jo l'he vista.
Ho tinc pendent, en tinc moltes ganes, eh? Em va agradar molt la primera, fa
doncs
una pila d'anys.
Aquesta... No, clar, jo sé, o més o menys amb la gent que parlo així una mica més... Bueno, que ja té canalla, no? Que la primera la va veure que la seva... El seu
és
infant
el que
era més petitó, més petitona.
I ara són adolescents.
I clar, llavors encaixa perfectament.
Com la nena de la pel·li.
Exacte. No sé si això és una estratègia de Pixar, si ho va fer expressament o no.
Ah,
si,
podria ser, no?
Si ho buscava...
Fidelitzant aquell públic infantil que ara és adolescent.
Clar, no sé si això... Perquè, clar, Disney, quan veu una pel·lícula que fa diners, de seguida es vol treure la seqüela. Clar, no sé si això encaixa amb la...
T'haig de dir que la meva adolescent m'ha dit «Mama, ja hem d'anar». I això és inèdit. Per tant, si hi ha estratègia,
no?
N'ha sabut Pixar-hi molt.
Clar, i llavors, clar, si això ho traduïm a Vilafranca, doncs també ha passat doncs, que el Kubrick ha tingut un gran número d'espectadors i espectadores, no? De fet, haig de dir que jo la setmana passada vaig voler anar a veure Inside Out 2 al Pixar, al Kubrick, i no vaig poder entrar. No? Perquè jo també sóc molt feliç, vaig anar directament... La sessió de dimecres passat a les 7.
En català, en castellà?
En català. No, aquesta em sembla que era en castellà. L'anterior havia sigut en català i no vaig poder entrar. Em van dir al cine que em van dir a veure.
Has pecat d'innocent
sí,
aquí, eh?
Exacte, no? I llavors, molt feliç, llavors li vaig preguntar al projeccionista del Kubrick, un salutacions amb el Cesc, el nostre Alfredo particular, no?, del cinema Paradiso Kubrick, i em va dir que havien passat 2.700 persones pel Kubrick per veure Inside Out 2, en els dos idiomes, no sé si en versió original també hi és, i clar, estan contentíssims. Han arribat a una xifra semblant a Barbie en espectadors i en menys temps. Per tant, enormes notícies.
Boníssimes,
no?
Sí.
I què va passar també?
La setmana passada.
Va i s'estrena La casa en flames, la nova pel·lícula de Dani de la Orden, el director, no?, de Barcelona nit d'estiu i d'hivern, però, clar, també té Emma Vilarassau capitanejant aquesta pel·lícula i també ens ha fet 800 espectadors i espectadores al Kubrick. Per tant, són unes dates que estem parlant de 3.500 persones en una setmana al Kubrick. Per tant,
felicitacions. I ho ha petat arreu del país, també.
Sí, l'heu d'anar a veure, també, Emma Vilarassau. No? Sí, recordo que fa un parell de setmanes parlàvem de Belén Rueda, no?, com a actriu espanyola per antonomàcia. Jo crec que aquí tenim Emma Vilarassau, que està...
fent de matriarca, no?, d'una família pija.
Sí, clar. És, el director deia problemes de pijos, no? Clar, a l'Empordà, no? Podia els problemes des d'allà es veuen diferent, amb una caseta, amb piscina, i el mar davant, però també és una pel·lícula que val molt la pena, amb, també amb secundaris de luxe, així que, no?, Clara Segura també, el San Juan, l'Enric Auqué, per tant, també és una pel·lícula que val molt la pena.
Doncs ens alegrem que la taquilla remunti i que hi hagin ganes de veure cinema. I, mira, en aquest cas, una de les dues és cinema en català i cinema fet a casa.
Exacte.
Fa 24 anys, Ridley Scott ho petava amb Gladiator.
Gladiator, guanyadora de no sé quants Oscars, no? Sentíem aquesta banda sonora i recordem a Russell Crowe amb la mà, no?, amb els camps aquells de no sé si era de blat o el que fos. Què passa? Doncs fa un parell o tres d'anys es va dir que farien Gladiator 2 amb Ridley Scott amb més de 80, no sé, 4, 5 anys, per tant, un senyor gran. Què passa? Ridley Scott sempre ha tingut un ritme molt enèrgic, molt, és un director prolífic que no ha parat de fer pel·lícules.
Amb unes quantes sagues que li han funcionat.
Exacte. L'any passat ens va entregar Napoleon, que com a pel·lícula a mi em va justejar una miqueta, però sí que de tot el mèrit, no?, que una persona vulgui fer una pel·li històrica amb aquest pressupost i amb aquestes batalles que tenia Napoleon, va punxar taquilla, però bueno. Llavors, què passa? Perquè és notícia de Gladiator 2, perquè han sortit les primeres imatges i són, realment són espectaculars.
Filtrades o oficials?
Oficials, oficials. Va la història de Gladiator 2, per posar en situació, va del nen de Lucius, que sortia a Gladiator 1 i que s'ha fet gran, i per alguns problemes va haver d'anar cap a Àfrica i allà el van detenir i l'han posat com a gladiador, no? Per tant, tenim una història, jo crec que una mica semblant al que era Gladiator 1, si més no, no? Aquest que s'ha de tornar gladiador per obligació, però bé, es veu que la producció és increïble. Tenim a Paul Mescal, no?, aquest actor que ara està una mica de revelació, no?, està molt en el cinema indi i aquesta és la seva primera superproducció. I després també tenim a Pedro Pascal, no?, que Pedro Pascal, qui no coneix a Pedro Pascal, i a més ara està a la sopa. I sobretot tenim a Connie Nielsen, que ja sortia a la primera pel·lícula fent de mare de Lucius, no?, aquest protagonista, i ara tornarà com a mare de Lucius una altra vegada, aquesta dona que també està impecable. I podeu veure aquestes imatges a internet, al Twitter, estan corrent com a pólvora.
Per veure la peli ens haurem d'esperar fins al 15 de novembre.
Correcte, però crec que s'ha d'anar a veure, si més no, què ens ha portat Ridley Scott.
Ho farem. Que n'havíem passat de bones estones amb Regreso al Futuro i Michael J. Fox.
Exacte, no? És també pel·lícula clàssica que, no, el jovent dels 80, no?, va créixer amb aquestes pel·lícules emocionant-se, imaginant. Michael J. Fox, per desgràcia, no?, fa anys li van detectar Parkinson i ell segueix bastant actiu, no?, segueix fent aparicions públiques, ha fet una sèrie també, i com li anava, la sèrie anava de com ell vivia la malaltia, també amb clau d'humor, no?, sempre amb aquest positivisme. S'ha seguit veient, no?, amb Christopher Lloyd, el Doc, de Regreso al Futuro, vull dir, anat apareixent. I per què és notícia aquesta setmana? És una tonteria, però a mi em va fer molta gràcia, no? Es veu, jo no ho sabia, que té una gran amistat amb Chris Martin, el cantant de Coldplay, i per sorpresa, a un festival que es diu Glastonbury, no?, que es fa al Regne Unit,
em sembla. El Regne Unit és mític, sí, sí.
Pues jo no el coneixia, em sap greu, poder, ignorància. Pues, per sorpresa de tot el públic, un públic entregadíssim i una, no sé quin lloc és, però està a petar, vull dir, hi havia molta, molta, molta gent, doncs surt Michael J. Fox amb cadira de rodes i amb una guitarra i es va posar a cantar la cançó mítica de Coldplay, Fix You, i el cantant li va dedicar unes paraules meravelloses i és simplement una escena que us volia comentar, us volia compartir perquè la mireu, ho poseu al YouTube.
Dura pocs segons.
Sí, són com a molt 3 minuts mentre ell toca i crec que pèls de punta, no? I com ens demostra que tot i les adversitats de la vida, no? Podem seguir amb la nostra passió i mentre també tinguis bones amistats, no? Pues pots seguir endavant.
És tot un exemple de vida i de constància i de positivisme, Michael J. Fox.
Exacte.
Que es veuen les dificultats, no les amaga, però tot i així ell puja dalt de l'escenari i toca a la guitarra aquesta cançó amb Coldplay.
Exacte, jo crec que és important no amagar-les, no? Que veure aquesta realitat, no? Que no sempre és... O sigui, no sempre la vida és fantàstica, encara que siguis famós, i crec que és important i és una bona lliçó de vida.
Clar, venint de Hollywood encara té més valor,
més
no?
Més mèrit, totalment.
I acabem parlant de Torrente. Quin canvi, de registre?
Sí, també positivitat total, no? Bona actitud. Notícia de Torrente. A Santiago Segura ha dit que vol tornar a fer una altra Torrente, que ja la té escrita. S'ha dit Torrente Presidente. I diu que no la vol treure encara, diu, perquè ja... Diu que el personatge de Torrente, no?, neix com a una sàtira, un personatge estereotipat i estripat expressament, no?, feixista, alcohòlic...
masclista...
Masclista, tot, sí, tots els istes dolents...
Sí, bosso, ranci...
És ell, no?, és el personatge de Torrente, diu Santiago Segura que ara massa gent estaria d'acord amb el personatge de Torrente, i que per això es diu que no la vol treure, tot i que... No sé, Santiago Segura tampoc és un personatge que a mi em doni gaire confiança, no? Com a referent per treure tots aquests istes que estàvem...
És un atxa del màrqueting, eh? Si ha deixat anar la notícia ara, ho té calculadíssim.
Però alguna cosa, no? Ara el Santiago Segura ens té una saga de pel·lícules familiars...
La del Padre no hay más que uno, sí.
Una mica justetes, no? Però segueix, vull dir, és l'exponent de cinema familiar... ara d'Espanya, vull dir, qui ho hagués dit, no?
Un peta ara... taquilla, cada vegada.
Sí, vull dir, ara aquest estiu ens en ve un altre, així que Santiago Segura per rato, i aquí, doncs, per qui li agrada Torrente, doncs, també té aquesta notícia de que sembla ser que l'any que ve o el 26 s'estrenarà una nova pel·lícula.
Torrente Presidente, la sisena. Calia...
Té coletilla, eh? Sona bé, eh? Torrente Presidente.
Això és veritat, rima, sí, sí. Va, anem a tafanejar la cartellera, les estrenes d'aquest cap de setmana... Comencem amb la que ho petarà segur, segur, a taquilla.
Que és Gru 4.
I retiri-la ràpidament. No l'ha llegit? No pot ser.
L'ha retirat ràpidament?
Sí, sí, més ràpid no puc ser.
Ah. Ah! Alguns us preguntareu per què sou aquí. Ens calen voluntaris. Els felicito, senyors. Vosaltres sereu els primers de provar el Super Serum perquè us transformeu en agents d'elit amb poders i capacitats o pot ser que exploteu.
I aquí tenim els Mega Minions que surten d'aquesta maquineta a Gru 4. Què ens expliques?
A veure, si algú pot trencar aquesta gran taquilla que està fent Inside Out 2, és el Gru i els seus Minions, no? Gru 4, per tant, estem parlant que hi ha 3 pel·lícules abans del Gru i 2 dels Minions. Per tant, coneixem els personatges perfectament.
Els estimem, malgrat tot.
Sí, sí, no? Vull dir, jo crec que la primera Gru era molt interessant, era molt divertida, era fresca, no? Els presentava els Minions. Clar, pues estem a una altra història del Gru, ja no ens sorprèn, el Gru és pare. No?
Estirant el xiclet.
Exacte. Bueno, és una altra història entretinguda, és molt d'estiu, crec. És una pel·lícula de quan faci molta calor i no sabeu què fer amb la canalla, jo crec que anem al cine a veure Gru. I al final és riure, no? Anem a riure, poder no cal pensar gaire el que ens estan explicant i a veure amb quina tonteria ens sorprenen els Minions, no? És una mica, crec que les pel·lícules de Gru ja venen això, d'entretenir sense gaire pensament, sense gaire dificultat i al final crec que funcionen.
Segur que ho petarà taquilla. El Freddy és benèvol perquè els crítics, més crítics, han dit que són com 5 pel·lícules entaforades a pressió en una hora i mitja, que són episodis autoconclusius, perquè hi ha aquestes 5 històries diferents units de forma fràgil, que no acaba de quallar. Una altra que sí, és una seqüela en pilot automàtic feta amb la llei del mínim esforç. Però, com deia el Freddy, estimem els Minions i anem a riure amb ells i a passar una bona estona.
No cal pensar tant. Els crítics, a vegades, també sembla que estiguin dintre de la seva bombolla.
Bombolleta.
I si no ho critiquen, sembla que no siguin guais, no? Que no siguin bons crítics. Per tant, abandonem-los. Al final, no hi ha millor crítica que la que es fa un mateix, no? I sobretot, com escoltàvem en tràiler, està en català, doblada en català, per tant, és important també, no?, donar projecció al cinema en català, encara que no sigui català propi, no?, però sí que el doblatge és important. I per tant, doncs, també...
Anem a veure Gru 4.
Exacte.
També podem riure amb una altra pel·lícula.
Amb Mala persona.
Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
¿Qué suerte tengo yo con mi Pepe?
Doña Luisa,
yo le ayudo.
Alubias de mi bar, para que coma algo con sustancia.
¡Que me vas a abrir la cabeza!
Lo sabía. Es que soy una crack.
¿Qué pasa, doctora?
Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer.
¿Cómo que no hay nada que hacer?
Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro. Te necesito, Juanjo.
¿A mí para qué?
Que me odien antes de que me muera, para que no sufran. Quiero ser malo. Muy malo.
Te voy a convertir en un auténtico cabrón.
Primer paso para ser mala persona. Olvida tus principios.
Ni se te ocurra poner el acento, ¿eh?
Es que es esdrújula.
Segundo paso, ser un delincuente.
Achucha la vieja, Pepe. Por favor, hombre.
Tranquilo, que verás que se aparta.
Pero si se ha tirado, Pepe.
¿Qué me has hecho con el dedo?
El siguiente paso, destruir tu matrimonio.
¿Y esta quién es?
Es Ramona, la nueva camarera.
¿Eh? Aquest Bonifaci que acaba convertint-se en una mala persona és Arturo Valls.
Sí, una pel·lícula de comèdia espanyola. Jo ets a dir que la comèdia espanyola em fa gràcia. És un tipus de cine que... Bueno, jo li dic tipus de cine, no? Que és per... Bueno, distreu, no? Llavors aquí, doncs, com bé deies, tenim aquest noi, en Pepe, no? L'Arturo Valls... que li diagnostiquen un càncer terminal i llavors vol ser una mala persona per no passar-ho tan malament, no? Bueno, és una història que l'hem sentit alguna vegada ja també, però crec que aquí la gràcia és l'Arturo Valls, perquè com a actor a mi em fa gràcia, vull dir, com a presentador i actor és un noi que té el seu carisma i els xistes els encadena bé, no?
I agrada.
Exacte, no? Ho fa bon paper. Després tenim a Malena Alterio, no? Que ve després de guanyar un Goya, aquesta actriu que la recordareu per La que se avecina o Aquí no hay quien viva. I clar, fan aquesta dupla que jo crec que és la gràcia de la pel·lícula, no? Veure'ls ells dos que com dos actors de comèdia, si més no la Malena, no? Va néixer a la comèdia, crec. Doncs és la gran atracció de la pel·lícula. Després la història també una mica la podem passar més per alt. Segurament riurem, ens farà gràcia. També hi haurà el moment emotiu. I serà una pel·lícula també per distracció pura, no? També molt d'estiu.
Interessant, diuen, lleugera i divertida faula sobre el bé i el mal. Una altra història.
Killboy.
Este soy yo, enfrentándome a una ejecución televisada a manos de las mascotas de unos cereales. No es mi mejor día, pero voy a hablaros de un día aún peor. El día que los Van Der Koy mataron a mi familia... Y a mí me dejaron sordo-mudo. Por eso tracé un plan por pasos. Paso 1. Darme una voz interior. Paso 2. Hacerme más fuerte. Y paso 3. Formar un equipo. La misión es...
Què en saps de Killboy?
Killboy, mira, us explico. Jo crec que ha nascut una mena de gènere. No sé si ha nascut ara, pròximament, no? Però sí que fa anys que hi ha un gènere que es diu un contra tots, no? Que va iniciar Keanu Reeves amb la seva John Wick, no? Que era, li donaven una excusa per anar carregant-se moltes persones de maneres molt boges, no? I de maneres molt, molt sanguinàries, no? I que la pel·lícula es basava en això, una hora i mitja d'acció pura.
Acció trepidant pura i dura.
Ben rodada, tot s'ha de dir, però amb un argument molt minso, no? Recordem que Keanu Reeves es va posar a matar gent perquè li van matar el gos. Vull dir, evidentment,
sí,
no s'ha de matar un gos, no? Però vull dir, era l'excusa de la pel·lícula.
Sí, sí, és veritat.
I llavors han anat sortint moltes pel·lícules, no? Ha sortit Atòmica, amb Charlize Theron, ha sortit el Nobody, em sembla que es deia, amb el Bob Odenkirk, va sortir Monkey Man aquest any amb Dave Patel, no? Una pel·lícula índia que també anava del mateix, i ara pues, surt Killboy amb Bill Skarsgård, que fa d'un noi sormut, que això també és interessant, no? Que li donguin aquesta capa nova al personatge principal, però al final la pel·lícula del que va és de que aquest noi va tenir problemes amb una mena de família, una dinastia de famílies mafioses, i se les ha de carregar perquè es van matar tota la seva família, no? Per tant, veiem que l'argument és molt senzillet, però que anem a veure, doncs, això, no? Acció ben rodada, i aquí sí que es veu que han passat una mica la comèdia, no? Que la pel·lícula ja no es pren en sèrio a ella mateixa i que podria haver agafat un to una mica James Gunn, no? Que tot i tenia escenes d'acció molt fortes, et va colant xistes, o simplement...
Això està bé.
O les morts ja, si veieu el tràiler, ja veieu que les morts ja és un xiste en si, no? Que cau un martell a sobre el cap d'un altre, oh, ja tenim un mort més, no?
111 minuts d'acció trepidant amb un Bill Skarsgård que brilla a les seqüències d'acció que el noi s'hi deixa la pell. I una última recomanació.
En Tierra de Santos y Pecadores.
Dimbar Murphy. Tendré algo más para ti en una semana.
¿A cuántas personas has matado en total?
Perdí la cuenta. Hace mucho.
Aquesta és la que jo escullo, perquè hi ha Liam Neeson, que em pot.
Clar, Liam Neeson, un gran actor, que també fa uns anys es va passar al gènere d'acció, amb, no sé si amb 60 o amb 60 anys va estrenar Venganza, i ja des de llavors no ha parat de fer pel·lícules d'acció, no? I aquí doncs, tenim un altre, tenim a Liam Neeson a Irlanda del Nord als anys 70, per tant, temps convulsos, assassí retirat, però venen problemes al poble i llavors s'estima a aquesta gent del poble i no vol que tinguin aquests problemes. Llavors decideix si es torna a posar a matar, si torna a la seva vida fosca o passa desapercebut i a veure què passa amb els habitants del poble. Història d'acció amb Liam Neeson, per tant... Uah. Vull dir, no necessitem més, crec.
Adeu, no, i tant que no. Un Liam Neeson que diuen que està en la seva salsa, però que la resta d'actors secundaris també l'acompanyen, i de quina manera. Thriller dramàtic, diu Fotogrames, amb aires de western crepuscular, que podria haver protagonitzat el mateix Clint Eastwood als anys 90.
I torna el rei Joffrey Baratheon de Joc de Trons com a dolent. Bueno, aquí no sé si torna com a dolent, però torna perquè havia deixat l'actuació pel seu paper.
Però diuen per tant, que costa d'identificar.
Sí, perquè s'ha deixat grenyes, està curiós. Però bueno, torna, no? No ho volia fer. I...
Ben tornat. Freddy, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Llorenç del Penedès ha volgut recordar i homenatjar les víctimes i les persones represaliades pel franquisme al poble, col·locant llambordes commemoratives davant de les cases on aquestes van viure. Es tracta d'una acció similar a la que es fa amb les pedres de la memòria, Stolperstein, que recorden les víctimes del nazisme en molts pobles europeus. Aquesta iniciativa forma part de l'acte de reparació jurídica que s'ha preparat per aquest dissabte 6 de juliol a les 7 de la tarda a la Rambla Marinada i amb el qual es vol homenatjar les 21 víctimes i represaliats del franquisme al municipi entre el 1938 i el 1978. Esquerra Republicana proposa una votació ciutadana per escollir el nom de la nova biblioteca de Vilafranca. En una roda de premsa celebrada aquest dimarts, ha proposat una votació ciutadana per escollir un nom de la nova biblioteca de Vilafranca, prevista en els pressupostos de l'Ajuntament d'aquest 2024. L'objectiu de la proposta és evitar que el futur equipament es quedi sense nom, situació que ja ha succeït en diferents instituts de la vila. És per això que els republicans creuen necessari que la nova biblioteca tingui un nom propi, no sols per crear una identitat entorn de l'equipament, sinó també per fer partícip a tota la ciutadania del desenvolupament d'aquest. Sant Llorenç d'Hortons acollirà la 7a edició de Poetes a la Bassa Gran. El divendres 12 de juliol se celebrarà la 7a edició dels recitals Poetes a la Bassa Gran, que es fa a Sant Llorenç d'Hortons des del 2018. L'objectiu és portar la poesia a indrets on no és habitual que hi arribi. Pel que fa a la poesia, aquest és un projecte que depassa l'àmbit local i aspira a tenir un caire molt més ampli. Per això, cada any porten tres poetes d'arreu a recitar la seva obra. Enguany s'ha convidat a Rosa Font, Isabel Ortega i en Josep Porcà, perquè recitin una mostra de la seva obra la nit del 12 de juliol a la Font de la Bassa Gran. Aquest cap de setmana, la Bleda viu la seva festa major. El primer dels actes s'ha programat aquest divendres a 6:15 de la tarda a la sala, amb el concurs de dibuix per la mainada i berenar. Seguidament hi haurà exhibició de balls populars infantils de Sant Martí. A la nit, a 10:45, actuació dels Diables Aristois i concert amb el grup Popurris Band. En acabar, nit jove amb les DJs P de Marla. Dissabte, a 10:45, a la plaça, xocolatada popular i jocs tradicionals amb Fefe i companyia. A la sala, campionat de tenis taula, per donar pas a jocs d'aigua i trencada d'olla. Vermut popular i entrega de premis del concurs de dibuix.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:45. Els propers 19 i 20 de juliol, Sant Sadurní acollirà Arrels, la nova proposta de l'acampada jove. Un festival que aposta per la defensa de la llengua, la música i la cultura catalana i que presentem tot seguit anant fins als estudis de la capital del Cava, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia, doncs com bé dius, l'acampada jove torna a Sant Sadurní amb aquesta reformulació Arrels, que presentem ja amb el seu director, Pol Baldomà. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, molt contents de tornar a Sant Sadurní un any més.
Dues setmanetes és el que queda perquè arrenqui Arrels. Suposo que tot a punt ja, amb els últims serrells o amb ganes, segurament que sí.
Sí, sí, així és, amb moltes ganes. Queden encara algunes cosetes per tancar, sempre d'última hora, i fins que no hagi passat tot segurament no estarem prou tranquils com per dir que tot ha anat bé, però estem molt confiats en aquesta nova edició que presenta novetats importants. Una és la unificació, no?, de tots els espais, no?, per fer un festival 360. És a dir, que tu puguis, evidentment, acampar, fer tota l'activitat durant el dia que també tenim programada i després, al final, la nit de concerts, no? I, per tant, volem presentar aquest nou format. Com sabeu, l'any passat i l'anterior estaven les zones separades i aquest any tornem a juntar-ho tot el que seria a Can Mas.
Com bé deies, aquesta és una de les grans novetats d'enguany, un únic lloc, per tant, facilitem l'accés també. i arriben més novetats, perquè hi ha aquesta reformulació, una aposta molt clara per la llengua, per la música, per la cultura, per la proximitat.
Sí, així és a dir, el que veiem és que els grans festivals, no, d'alguna manera busquen, doncs, en poc temps, doncs, donar molta música i ja està, no? I marxar, i fins l'any que ve, no? Nosaltres el que busquem és molta proximitat entre els assistents que vinguin, especialment a la gent de Sant Sadurní, la gent de la comarca, perquè obrim moltes activitats al que seria el públic general i de forma gratuïta. Per exemple, la nit del divendres, aquesta nit que hi haurà el Correbars, que serà un Correbars, doncs, per dins de la ciutat, amb diferents proves a cada parada, acabarà a Can Mas amb el que seria el concurs Música Jove, que és de bandes emergents, però amb molta qualitat. Aquest any arriba amb molta qualitat, i on els mateixos assistents podran decidir d'alguna manera aquell grup que els agrada més i, per tant, podran decidir el guanyador d'aquesta edició del Música Jove. Això, que ja ho fèiem altres anys, aquest any li volem donar molt més de pes, amb molta més singularitat.
Ara parlaves de Música Jove, d'aquest concurs. Justament, un dels grups que estarà en aquesta acampada jove la nit de dissabte és Bivac, que són els guanyadors del concurs de l'any passat.
Correcte.
Un grup, val la pena escoltar-lo, si et sembla. Posem un trosset d'una de les seves cançons d'aquell moment i escoltem a veure què tal sonen.
Ens vam trobar, ens solíem quedar, tota la festa junts sense deixar de ballar. Mira't als ulls, em vaig adonar que només eren dubtes el que em rondava pel cap. No sé si eres tu, el vent o el mar. Aquella nit ja et vaig voler dir la veritat. Deixa'm dir-te que m'agrades i que no té solució. Cada mirada que em claves em fa perdre la raó. M'és igual si és pedra o pluja, jo t'espero al teu portal. Que mullar-me no m'importa si som dins el temporal.
Dèiem, Bivac, és això que acabem d'escoltar, els guanyadors del concurs de música jove de l'edició del 2023, i aquest 19 de juliol tindrem aquesta edició 2024 amb aquest nou format de l'acampada jove, amb aquest Arrels, amb aquesta, li heu dit, que és la festa major de l'acampada jove.
Sí, així és, perquè al final una festa jove, una festa major interpel·la molt més a tothom, la fa més oberta, la fa molt més interactiva, molt més accessible, i aquesta és la voluntat d'aquest any. També incorporar-hi molt més la part de cultura popular. Tenim, evidentment, una gran diada castellera, el que seria el dissabte al matí, Cercavila, amb diferents grups i colles de cultura popular d'aquí de Sant Sadurní. Hi haurà els Diables, per exemple, i també hi haurà altres colles d'aquí del voltant del Penedès, de l'Alt Penedès, i, per tant, això, d'alguna manera, volem que tothom s'ho faci molt seu, pugui apropar-se, pugui participar i pugui viure-ho.
Pol, hi ha un retorn també una mica als orígens de l'acampada. L'acampada ha anat evolucionant. 27 anys fa ja de la primera edició de l'acampada jove. Abans, fora de micros, parlàvem d'un fet important a tenir en compte i que també ens explica molt bé aquesta reformulació de l'acampada, i és una certa massificació, saturació de festivals que tenim, sobretot en els mesos d'estiu. Hi ha una grandíssima quantitat de festivals. Això fa que, indubtablement, no, molts vagin caient any rere any, i d'altres, com en el vostre cas, us hagueu de reformular, no?
Sí, l'acampada neix fa 27 anys una mica per portar la música en català, la música reivindicativa, al panorama musical, no? I en el seu moment això era innovador, no existien ni de lluny tants festivals com existeixen ara. I ara, 27 anys després, aquest objectiu d'alguna manera està complert. N'hi ha molts que fan aquesta tasca, no? I per tant, nosaltres el que volem fer és que els festivals que hi hagi ara responguin també molt als interessos de la proximitat, del local, del contacte, una major interacció, no? Per això, una de les coses coses que també, com a novetat aquest any, hi haurà 8 tallers simultanis, no?, de petit format, perquè la gent que vingui pugui apropar-se i pugui participar-hi, i per tant això d'alguna manera és el que volem aportar, no? És a, llengua, evidentment, doncs en català, evidentment serà un espai reivindicatiu, això sense cap dubte, i també que sigui molt interactiu, molt pròxim per tothom.
Al final hi ha coses que varien, hi ha coses que no, que són la vostra essència com a acampada jove. Ara dèiem, parlàvem d'aquests 27 anys, ha evolucionat molt l'acampada jove en aquests 27 anys, des de quan es feia a Arbúcies, per exemple, no? Recordem aquelles primeres edicions, i en tot aquest periple fins a arribar a Sant Sadurní, doncs ha anat variant moltíssim.
Sí, sí, així és. I és lògic que durant 27 anys el teu format o el format que t'ofereixis s'adapti a les necessitats que viu el país, a les necessitats, no?, que viu el territori, al lloc on estàs, i per tant és bo que tots els festivals d'alguna manera, per exemple, és una mica escandalós parlant de festivals, com hi ha festivals que es reprodueixen aquí, a Madrid, a Lisboa, i a tot arreu posen el mateix, no?, d'alguna manera, el mateix tipus de música, el mateix tipus... Ostres, doncs també hem de buscar aquelles coses que ens fan singulars, no?, aquí vam fer també, evidentment, una cosa singular, que era posar el cava i la nostra carta de productes, no? I això, Montblanc, això no hi era, per exemple, no?
Al final, parlaves ara d'una cosa molt important, i fa uns mesos aquí al Penedès en Xarxa ens visitava el Cesc Freixas, cantautor de proximitat absoluta, perquè és del poble del costat, i amb ell parlàvem de la massificació de festivals i també d'aquesta aposta que els festivals fan pel mateix tipus de grups a tot arreu, i que això fa, no?, que hi hagi molts grups en els últims 2 anys, sobretot, que estem vivint com molts grups ho estan deixant. Mm-hmm. Això jo crec que feia molt de temps que no passava.
Sí, de fet, si em permets una prèvia, avui com a mena d'exclusiva, diguéssim, aquí el Cesc Freixas també ens acompanyarà a l'Arrels el dissabte, parlant precisament d'això, i després podrem gaudir d'un petit concert en acústic seu, perquè al final la música reivindicativa és molt rellevant que sigui, no? I evidentment el panorama musical potser no és el que era fa uns anys, potser no ens acompanya en aquest sentit, però cal que seguim fent aquesta aposta, evidentment, pels grups emergents, és a dir, perquè tots aquests grups que avui neixen, no?, i ara en parlarem de quan duren, però que avui neixen, incorporin la música en català, la música, no?, amb uns certs valors, no?, contra el sexisme, contra el racisme, i per tant aquesta també és la fórmula de l'acampada jove, o de l'Arrels, per donar visibilitat a tots aquests grups que, evidentment, cada cop o tenen trajectòries més curtes, no? Això, bé, caldria mirar-ho, caldria veure com ha canviat tot el panorama, però en qualsevol cas, nosaltres sí que és aquesta aposta pels grups també, no només hi ha consolidats, evidentment, Julieta Ginestà, a ningú se li escapa, que són grans grups del panorama musical i que tenen estils diversos, sinó també amb aquesta aposta per la música emergent, que hi ha una gran qualitat, i de veritat que ja han fet les fases prèvies, per tant ja sabem, no?, els grups que han arribat són els que han guanyat, i per tant, sense dubte, la nit del divendres serà de gran qualitat també musical.
La nit de divendres, òbviament, convidem a tothom a que vingui a gaudir d'aquest concurs de música jove. I anem amb la, si et sembla, amb la nit de dissabte, perquè un altre, ara comentaves, no?, els altres dos grups que acompanyaran a Vivac en aquest concert són Julieta i Ginestà. Julieta, que repeteix a l'acampada jove, perquè la vam tenir l'any passat amb un concert que la gent va gaudir moltíssim, amb un estil propi, un altre dels noms propis del panorama musical català, molt conegut, òbviament, per la gent jove. Si et sembla, l'escoltem una miqueta amb aquest full romance. Aún siguen en mi cuarto después del desastre. ¿Qué tendrá el cielo para que el aire me recuerde a ti cuando salgo a la calle? Cuando te echo de menos, tú me matas de más. Esto no es pasajero, esto es un full romance. Mi mala suerte, na, na, na. This is, this is my number one. Full romance. And I'm dance, 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 dance. Se vuelve frío tan intense. Dance, 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 dance. Ahora bailo con otro man. Que si lo triste estilo sé. Full romance. Estoy engañado. Julieta, que com dèiem, repeteix a la campada jove la nit del 20 de juliol. Una aposta molt diferent a la de Vivac i molt diferent també a la de Ginestà, de la que parlarem també tot seguit. Pol, també una aposta clara d'enguany per la presència femenina sobre els escenaris. Aquest és un altre tema del que se'n parla moltíssim. Segurament hi ha, segurament no seguríssim, hi ha molts més homes als escenaris que dones, però molts més homes també en tot el que és la indústria musical.
Sí, així és. La majoria de grups no tenen més homes que dones. Diguéssim, l'acampada des de fa molts anys i intenta sempre equilibrar-ho el màxim possible. És evident, per exemple, en el concurs Música Jove hi ha grans... és a dir, un percentatge important de la puntuació respon a l'equilibri, no?, dins del mateix grup, i per tant, nosaltres l'acampada sempre ens estarà compromesa en que hi hagi, no?, aquesta diversitat que ens ha de representar. I també al voltant del que és l'organització. L'organització, avui jo sóc el director, però en qualsevol cas l'organigrama que compose l'acampada jove, que són gent voluntària, no?, que cada any d'alguna manera doncs dediquen gran temps i esforç i moltes ganes, no només aquests dies a fer-ho, sinó també durant molts mesos abans, també sempre intentem buscar aquesta ment, que hi hagi paritat de gènere, i per tant això també ens aporta moltes coses positives.
Al final és un altre dels valors, no?, de l'acampada. Abans parlàvem, no?, dels valors sobre l'escenari, però també a sota, i és un altre dels elements diferenciadors del vostre projecte, perquè al final és molt diferent a qualsevol altre festival que darrere hi tenim una gran empresa, no?
Així és, així és. Hem de ser molt conscients de que el festival no només és la música del món del escenari, que és molt important, sinó que és tot l'entorn que es viu i que la gent... De fet, nosaltres fem aquesta aposta per mantenir la zona d'acampada, d'alguna manera, perquè volem que qui vingui s'hi pugui submergir, no?, tots els dies i totes les hores. I això també és un compromís i una responsabilitat per, tindre un espai que sigui reivindicatiu, és a dir, és evident que hem de poder defensar valors com el feminisme, l'ecologisme, l'antifeixisme, l'antiracisme, i això ho fem també, per exemple, tenim protocols, no només per les persones assistents, no?, protocol feminista, sinó també pel que passa darrere al backstage amb els artistes, també tenim un protocol ecologista que ens diu com hem de, d'alguna manera, reduir tot l'impacte mediambiental, i evidentment tenim tots els protocols per acompanyar doncs, qualsevol situació d'agressió per qualsevol tipus de discriminació racista o el que faci falta, no? I per tant, això també volem que representi un espai segur i que sigui un element que tots els altres festivals també tinguin en compte, no? I d'alguna manera ser punta de llança en aquest sentit.
Mm-hmm. Pol, a banda de la part musical, i ara parlem d'aquests valors, què és el que suposa organitzar un festival com el vostre, no? Que són moltes hores seguides amb propostes molt i molt variades. Al final vivim molts festivals que només són musicals o bàsicament són musicals. En el vostre cas, el ventall és ampli.
Sí, li donem molta importància al que seria la programació, no al projecte cultural que acompanyi l'acampada, perquè volem aquesta immersió dins del que seria l'acampada. El que diem és construir una petita ciutat de llibertat als Països Catalans durant uns quants dies, no? Que és el món que ens agradaria que existís a tot arreu la resta de l'any, no? I per tant, hi ha tota aquesta programació cultural que, com he dit, vincula fortament el que seria també la cultura popular, perquè creiem que és també un front que hem de treballar molt més, especialment des de la gent jove, no? La vinculació amb el que seria la cultura popular i també, evidentment, amb tot allò que és reivindicatiu, no?
Et sembla si a tall de resum expliquem a grans trets què hi haurà què hi haurà el dia 19 i què hi haurà el dia 20, així la gent que ens estigui seguint es fa aquesta idea mental, que ho poden ampliar a través de la vostra pàgina web www.acampadajove.cat. Allà hi ha absolutament tota la informació, també les entrades, però també els hi expliquem nosaltres.
Sí, doncs mira, això començarem el divendres a la tarda amb un amb un correbars, no? Amb diferents proves, com he dit, per una mica començar a aglutinar la gent i donar el tret de sortida al que seria la festa d'arrels d'aquest any. Això acabarà a Can Mas, a la final del concurs Música Jove, també l'hem explicat una mica, l'hem comentat, i després PDs, diguéssim, punxadiscos, per acabar la nit, no? El dissabte al matí començaríem amb el que seria la Diada Castellera, amb diverses colles castelleres universitàries, per tant, també aquí l'aposta, no?, pel que seria el món casteller més juvenil. Després seguiríem amb un quinto musical, que també és una activitat molt interessant i que li donem també la nostra visió i el nostre format. A continuació, un dinar popular amenitzat per un podcast que d'alguna manera anirà conduint tot el dinar i tot el dia, que el paper de la ràdio, de la campada jove, també és molt important. La conversa amb els Cesc Freixas, que també farà aquest concert en acústic que he comentat abans, que obre els que serien 8 tallers en simultani, on hi tenim doncs, taller de grafitis, taller de fer tote bags, taller de begudes de la terra, un taller de, o un punt d'autodefensa laboral, no?, per acompanyar les persones doncs, que treballin i que necessitin consells en temes laborals. I això ens portaria a fer la cercavila final amb diverses colles de cultura popular, Diables, etc. per acabar el que seria a Can Mas un altre cop, amb els concerts, amb Vivac, Julieta, Ginestà, Quintus, que és un grup de versions, i també, finalment, PDs. I, per tant, això seria, bàsicament, el que seria el format de l'acampada d'aquest any, que inclou, ja ho veus, una gran diversitat d'activitats, moltes, o la majoria, són obertes a tot el públic. Aquí convidem a tota la gent de Sant Sadurní, evidentment, que s'hi apropi, s'acosti i participi.
En aquesta recta final, si et sembla, ja ho has fet una mica, no?, aquesta invitació, no?, a que tothom s'acosti a venir a gaudir d'arrels. També a que consultin el vostre web, www.acampadajove.cat. Et deixo el micròfon perquè ho facis tu mateix.
Els projectes autogestionats són molt bonics, però el que necessiten és doncs, tot el públic, tota la gent, i no només busquem un públic i uns assistents, sinó que busquem persones que vulguin viure el projecte d'arrels, que s'impliquin, que s'involucrin, no?, que el sentin i que se'l facin seu. I per tant, doncs, a tota la gent de Sant Sadurní, evidentment a tothom, a tota la comarca, a tots els països catalans, aquella gent que busqui doncs, un espai de llibertat, un espai de música en català, de cultura, doncs el convidem a venir el dia 19 i 20 de juliol aquí a Sant Sadurní.
Convidadíssims tots els nostres oients a que trastegin el web de www.acampadajove.cat, sobretot a que s'apuntin 19 i 20 de juliol. Aquesta cita de la nova versió, la reformulació de l'acampada jove Arrels, que torna a Sant Sadurní, tercera edició aquí a la capital del Cava. Tenim moltíssimes ganes, dues setmanetes queden ja només per aquesta cita. Pol, ha estat un veritable plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa parlant d'aquesta edició. I si et sembla, per tancar l'entrevista i per tancar programa, ho farem amb l'altre grup que també hi haurà la nit de dissabte, amb Ginestà i amb el seu amor estacional. Amb això ho deixem, que vagi molt i molt bé i ens veiem a l'acampada jove.
Ella és addicta a l'amor estacional. Ella és addicta al mojito tropical. Vam creuar mirades a la platja de Malgrat i malgrat hi havia onades ens vam banyar junts al mar. Et vaig veure de lluny, guerra una ple de banyistes i l'olor cremes el perfum. Tu estaves aparcant a la zona videovigilada del Club Marítim Capitan. He escalat l'espigó per mirar-te des del punt més alt. Se m'enclau els teus ulls, vaig baixar de les roques per dir-te després d'un temps a l'Israel. Ara em van encerclar, seguretes amb poca més feina que prendre el sol i anar a esmorzar. Va salvar-me, vas fer un petó a la cara i ens hem de ballar. Ella és addicta a l'amor estacional. Ella és addicta al mojito tropical. Vam creuar mirades a la platja de Malgrat i malgrat hi havia onades ens vam banyar junts al mar. I va ser un gran matí de
mirar-nos, tocar-nos i riure, i a dins de l'aigua vam fer vi. Vam brindar pel futur, jo tenia esperances de veure't després d'un màgic mes de juny. Tu te'n vas a conèixer tota Europa, jo m'adonis. Ella és addicta a l'amor estacional.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Marxem de cap de setmana. Aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres han passat volant, almenys a mi, no sé a vosaltres. Gaudiu del cap de setmana, tant si esteu de vacances com si només teniu un o dos dies. I dilluns ens retrobem a les 9:06 amb la nostra última setmana. Adéu-siau!